12:23, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2 del migdia amb el Lluís Carreras. Hola Lluís, com estàs?
Hola, què tal?
Bon amb dia. El Jordi Ferrón, què tal Jordi?
Què tal, molt bon dia.
Amb els que hem compartit el bar d'aquest matí, el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa, el del que t'hi jugues, el del diari AS, el de Carrusel. Demà tornarem a obrir el bar a les 11 del matí. Demà, bar a les 11 del matí, si us ve de gust, podeu connectar al YouTube del canals del grup Prisa.
I si connecteu ara mateix al YouTube del que t'hi jugues, es nota que ha arribat el Lluís Carreras perquè li agrada fotre això de color verd.
Sí.
Li agrada fotre la taula de color verd.
La taula del que t'hi jugues, la posa de color verd, perquè és la gespa del camp.
Futbol. Futbol.
És veritat, Maki, perdona.
No es diu gespa, la gespa se les menja les vaques. Césped és el tapete on se juga a futbol.
Ara parlem del Barça, però abans, Nil Solà, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bon dia a tots.
Notícia que podem explicar al que t'hi jugues. Atenció, important, el Girona reactiva l'opció Claudio Echeverri per aquest mercat d'hivern.
Correcte, el Girona ha reactivat ja les últimes setmanes l'operació amb Claudio Echeverri, que ja va estar molt i molt a prop de venir aquest mercat d'estiu. Finalment la decisió del Repre i el pes del Repre a la decisió va fer que acabés anant o a la Roma o a l'Everkusen, però per la informació que podem explicar, hi ha optimisme dins del club. És veritat que el jugador és un d'aquests que, bueno, que sí que no, però sembla que després d'aquesta mala experiència alemanya, on només ha jugat 11 partits, només 3 de titular i una assistència en aquests primers 5 mesos de temporada, és un dels reforços que el Girona vol i que confien en poder tenir sota les ordres de Mitchell aquest mateix gener.
Bruno Alemany, què tal, com estàs?
Què tal, Siqué? Bon dia.
Echeverri està cedit pel Manchester City al Leverkusen. Com està jugant?
És el que diu el Nil, està jugant molt poc. Ha jugat 270 minuts en total, és l'equivalent a 3 partits, però com dèieu ara, molt pocs els ha fet com a titular, només una assistència. És curiós que ha jugat més a la Champions que no pas a la Bundesliga. Té molta competència, juga Hjulmand amb un 3-4-2-1, amb dos mitges puntes, que això li donaria, en teoria, més opcions de jugar, perquè pot actuar dues posicions perfectament, però té competència amb el Stillman, amb Poku, amb Tela, amb Hoffman. Hi ha molts jugadors del Leverkusen que li han passat per davant i està jugant poquíssim.
Si acaba el Girona, que ha reactivat aquesta opció, i el club són optimistes de que el puguin incorporar al gener, clar, seria un fitxatge molt mediàtic pel Girona.
A mi és un jugador que m'encanta, que entre línies es mou molt bé, que a més és molt ràpid girant, que té... aporta certa quota de gol. A mi em fas pensar en una segona volta del Girona amb un mig del camp. Pot entrar Ivan Martín, però Witsel, Unagi i a la mitja punta Echeverri, i estem parlant de... per la Lliga Espanyola, pel nivell de Lliga Espanyola, paraules majors.
El Girona sí que, Bruno, Mitchell té la idea de fer-lo jugar. Ara està jugant molt amb aquest 4-2-3-1, poder-lo fer de jugar tant d'interior en el cas de jugar amb Witsel de pivot, o de mitja punta a l'esquerra, és a dir, Unagi té el lloc fix aquest a la mitja punta, pot fer-lo jugar a qualsevol lloc de les mitges puntes, o en cas de jugar amb 3 per dintre, doncs també d'interior. El Girona, evidentment, el consideren un salt de qualitat molt important. Ja va ser el desig a l'estiu, per al Repre al final no es va poder donar, però sembla que després d'haver parlat amb Mitchell en aquestes últimes setmanes, el jugador sí que vol venir a Girona.
Echeverri és extracomunitari, no?
Correcte.
Sí. Se li haurà de fer forat o no cal?
Sí, se li haurà de fer forat perquè ara mateix hi ha 3 extracomunitaris al Girona: Vitor Reis, John Solís i Yasser Asprilla. Per dir-ho fàcil, l'únic que és intocable és Vitor Reis, amb qui està molt content de la seva progressió en aquesta sessió. El més senzill de que marxi és John Solís, perquè va costar 4 milions i perquè ofertes de sessió n'hi pot haver, però també podem explicar, això també és notícia, és que Yasser Asprilla, si arriba alguna proposta interessant pel jugador, ja sigui en forma de sessió o de traspàs, el Girona no li tanca les portes. Jo crec que la fórmula més senzilla ara és la sessió, perquè el futbolista està en la selecció i vol jugar al Mundial. Mitchell, si finalment acaba d'arribar a Echeverri, alguna peça més que es vol a dalt, veu complicat que pugui tenir minuts després d'un rendiment bastant afluix i de no haver entrat gens bé amb l'afició aquí a Girona. Per tant, Solís, en principi, és el que hauria de sortir, però no es pot descartar que acabi sortint també Asprilla o fins i tot els dos.
Per tant, moviments de mercat al Girona, que expliquem el que t'hi jugues. Requadreu, Claudio el Diablo Echeverri, que està cedit al Bayer Leverkusen pel Manchester City, es reactiva l'opció Girona per aquest mercat d'hivern i el club són optimistes per fer-li forat. És molt probable que John Solís marxi i no descarteu que ho faci també Yasser Asprilla. Nil, gràcies.
Una abraçada.
12:28, al Barça.
Comienza el partido, comienzan esos 90 minutos de sueño e ilusión jalado por el público local.
Li torna a caure la pilota a Rashford, juga amb Pedri.
Pedri para Frenkie para colgarla, la pone al segundo palo.
Compte Christensen, la rematada, gol
de Christensen para el Barça.
compta la mitja mal, posa corona a Marcus Rashford, apareix Rashford, tiri-ho del porter, pica Rashford, gol, 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 gol. S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, no hi haurà sorpresa.
Deportivo 0, volvió Rashford a la senda del gol, Barça 2.
Lluís, Jordi, us va agradar el Barça ahir?
Crec que és el pas que havia de fer per arribar a la final i tornar a guanyar a la Copa. Poques conclusions esportives, més enllà del rendiment individual d'alguns jugadors. El rival era molt fluixet, bastant fluixet, que va costar. El Barça va generar, ho va intentar. És un partit que l'has de preparar més mentalment que tècnica o tàcticament. I, bueno, anem a dir que va complir l'expedient. Per mi no servirà per res pel futur, aquest partit, però sí serveix per tornar a conquerir la Copa.
Són partits molt difícils, eh? I com diu Lluís, has de passar aquests partits per guanyar la Copa. Recordo l'any que vam guanyar la Copa del Rei, un dels dos, al Saragossa, la primera eliminatòria, crec que juguem...
Tu has guanyat dos Copes del Rei?
Dues. A Morevieta, on vam jugar en un camp així, minut 85, empatats, tenen un penal ells, que el fallen, i en el 89, nosaltres marquem l'1-2, passem. Vam acabar guanyant la Copa del Rei aquell any. Aquests primers partits són molt difícils. Guadalajara es va limitar a defensar. No era un 5-4, era un 5-5, perquè el seu punt estava amb el pivot.
Sí.
Un 5-5 va fer molt bé la seva feina, va aguantar moltíssim. Ja fins que no entra el primer gol, pateixes molt en aquests partits. El camp no estava molt bé. Són partits molt complicats, eh? I jo crec que Flick ho sabia, perquè ho deia abans el mestre, no? Com a entrenador tu parles i dius és molt important, però la seva convocatòria reafirmava aquesta importància, el seu 11 reafirmava la importància, i al final, doncs, en un partit que era molt difícil, va passar el tràmit i a següent eliminatòria.
Flaqui, mira que fa anys que coneixem els nostres col·laboradors i evidentment coneixes la seva història, però de vegades se t'oblida i quan et treuen alguna anècdota i tal et sorprèn, no? Ara, per exemple, estic amb Jordi Ferrón, que té dos Copes del Rei, I avui he descobert una dada que crec que molta gent no sap.
A veure.
Que és que Lluís Carreras és un dels màxims golejadors del Barça Atlètic a segona A.
Caramba.
Flaqui ho sabia, però no ho vol dir. No, vol
dir. No, perquè t'has despistat.
Mira, tinc la d'aquí.
Despistat, el sorprès.
32 gols vols fotre amb el Barça Atlètic a segona A? Perquè tu vas començar de davanter.
No, jo sóc de davanter.
Tu ets davanter.
Passa que després m'han reconvertit a el que feia falta, però mira.
Mira. A l'infantil, 70 gols en 69 partits va fotre aquest tio.
I ho tinc tot documentat, eh? Em dius portaré els llibres, perquè s'ha de documentar tot. A l'Alaví vaig arribar a mitja temporada.
22 partits, 40 gols.
Amb el senyor Roca d'entrenador.
Senyor Roca.
O sigui, tu eres davanter.
Sí, no, jo sóc davanter.
Que ja, però després... carrega en altres posicions, tu.
Que soy delantero! Després, jo marxo del Barça Atlètic aquella època a l'Oviedo, i és Johan que li diu a Radomir Antic prueba carreras de lateral.
En sèrio?
Sí, allà em quedo. Segurament pensant que no faria carrera com a davanter centre i que em podia guanyar bé la vida.
I què et va veure, Johan Cruyff, per provar-te de lateral o per dir-li Antic que et provés de lateral?
Quan arriba Johan, és veritat que començo a mutar, no? Passo davanter centre extrem, no tenia velocitat, sí, bona esquerra, però no velocitat. Llavors em reconverteix una mica interior, d'interior algun partit a mig centre, però veia que, bueno, deuria veure alguna cosa, no? Que jugava fàcil, que jugava el primer toc, que jugava control i passe, i segurament deuria, per la seva idea de concepció del joc de sortida de pilota, més enllà d'aprendre a defensar, que vaig aprendre a defensar, doncs aquesta sortida de pilota endavant, no? Aquesta netedat d'entregar la pilota als meus companys i després ells, amb més qualitat o velocitat, poguessin decidir.
La progressió... I Lluís, com creus que t'hagués anat de davanter?
Manem?
Com creus que t'hagués anat la carrera si t'arriben a mantenir?
No ho sé, no ho vull pensar. No ho sé, perquè era tipus Mark Hughes, o sigui, tinc molts retalls...
Portaves la melena de Mark
Hughes. Clar,
retalls
també,
de diari, que Hughes Carreras marca un gol, Hughes Carreras, no sé quantos, per tant...
Ah, o sigui, et deien així, Hughes Carreras.
Però és que ara sou molt joves.
És l'evolució del futbolista supervivent que vol mantenir un lloc a l'11.
Són els nostres Eric García.
Comences de davanter... si ets ràpid però no tens gol et passen extrem.
Clar.
Si tens tècnica et passen al mig
a interior
i acabes de lateral.
Exacte. Sí.
I acabes de lateral.
Jordi també ha jugat a diferents posicions, no?
Sí. Al principi pel mig, perquè era bastant alt, vaig créixer aviat, després ja anava quedant-me una miqueta, passava a la línia de 3, després lateral, després extrem, Però sí, és veritat, havia jugat de, menys, de mitja punta, el de rebre d'esquena,
no t'agrada, Lluís,
jo no sabia, és que és molt difícil rebre entre línies d'esquena. Pels que estem acostumats a veure tot de cara, és molt complicat.
Els cops que reps per part del central.
I sí, si anava movent-me, era rapidet.
Va, bueno. Flaqui, ara entrarem a la teva classe perquè posis les notes, però una primera impressió del que et va semblar el Barça?
Ter Stegen, excel·lent.
No, estic molt... No, Ter Stegen excel·lent, no, però el primer que va parlar de la polèmica de que podria haver la porteria, polèmica del debat, del maló de la porteria, va ser el Carreras, el que t'hi jugues, ja fa un grapat de dies, que ja es preguntava qui jugaria la Copa. No, jo el que deia, un partit seriós del Barça, aquests partits exigeixen que tinguis la mentalitat adequada, ja ho deia Flick a la prèvia. Després és qüestió d'encert, si ets capaç de marcar el primer gol molt ràpid, se't posa molt de cara, si no, el pas del minut es converteix en el partit en més feixuc, però vaja, era que vam veure el Barça que esperàvem veure. A mi em va sorprendre tant de titular a l'alineació i el fet que el partit no el resolguis t'obliga encara a tirar més de gent titular quan potser era dia per donar descansos i aprofitar per donar minuts als que en tenen menys, però vaja, un partit que el Barça va complir amb l'expedient, poquetes conclusions més i seguir doncs endavant amb aquesta Copa, la que Flick ja va demostrar l'any passat que li dona molta transcendència.
Ahir us vam explicar el que t'hi jugues, que Hansi Flick havia provat amb Eric García i Christensen com a parella de centrals i van jugar, que Rashford seria davanter centre, perquè així ho havia provat Hansi Flick, i va jugar, i demano disculpes perquè us vam explicar que la idea de Flick era posar a Ter Stegen a la banqueta i fer jugar a Chesney. I va ser una sorpresa, Adrià Albets, veure que a l'alineació el titular era Ter Stegen. Va passar alguna cosa o simplement és que les impressions que ens traslladaven eren errònies o què?
Què tal? Sí, que bon dia. Les crítiques a mi, Això per començar, s'assumeixen i ja està. Però la informació que teníem era que la idea de Flick era posar, com deies, a Chesney, així ho vam explicar ahir al migdia, perquè aquesta era la idea que tenia Flick fa un parell de dies. D'aquí a per què canvia la seva decisió, la seva idea i aposta per Ter Stegen, els detalls concrets no els tinc. No sé si va ser una conversa amb els propis porters, no sé si va ser una conversa amb el seu staff, però hi ha alguna cosa que en les últimes hores fa que Hansi Flick acabi decidint posar a Ter Stegen i no a Chesney, que insisteixo, i és el que expliquem ahir, que és el que tenia al cap Hansi Flick. Clar, aquestes coses doncs, poden passar. En un moment tens una idea i en funció del que parles amb els propis jugadors o amb els membres del teu staff la cosa pot anar canviant. I al final, doncs, ahir jo sóc el primer sorprès i el primer, insisteixo que assumeixo les crítiques, veig a Ter Stegen a la porteria de Guadalajara i és una cosa que, sincerament, no esperàvem i que ha canviat, com dic, en les últimes hores.
En tot cas, demanem disculpes i assumim la crítica perquè és per una història que vam explicar que al final no es va complir. Si sabem algun detall que ara mateix se'ns escapi, evidentment l'explicarem al que t'hi jugues. Hansi Flick va parlar de la titularitat de Ter Stegen. Què és el que va dir exactament?
Doncs va dir que havia decidit posar a l'alemany després de tenir una conversa amb el seu staff, que Ter Stegen també es mereix jugar, que és el capità, i ho explicava així Hansi Flick després del partit.
Marc és el capità i porta al voltant d'uns 12 anys al club. Ara ha tornat. Vam parlar amb tot el cos tècnic i vam considerar que era bo donar-li l'oportunitat de demostrar que s'ha recuperat. Però és només per aquest partit. No hi ha res més. Ha tingut l'oportunitat de jugar i crec que ha estat positiu fer un pas més també per ell.
Deixava clar això, Flick, que és només per aquest partit. Per tant, veurem més endavant en competicions com la Supercopa d'Espanya o en les diferents eliminatòries a partir de vuitens de la Copa del Rei que decideix Hansi Flick amb la porteria. La decisió de Ter Stegen, insistia ell, va ser només pel partit d'ahir.
A mi m'agrada que Ter Stegen fos titular, bàsicament perquè si estan bé, Ter Stegen és millor que Chesney i si vols donar descans a Joan Garcia, lo lògic és que posis a Ter Stegen. I Flick parla de que és el capità que porta 12 anys al Barça. És com si posar-lo ahir fos una qüestió també de respecte cap a Ter Stegen i la seva trajectòria, més enllà de la imatge que hi ha pública d'ell pel comunicat que va fer amb la seva lesió, la guerra aquesta que ha tingut amb el club. No sé com ho veieu, si us va sorprendre molt a vosaltres.
És que una cosa és el que passa a l'entorn, l'altra és el que passa també a l'entorn periodístic i l'altra és el que passa dins del vestidor. Crec que són realitats no molt diferents, però sí matisos diferents. Crec que Ter Stegen és respectat al vestidor, és respectat al club, és respectat per l'entrenador, i la mostra és aquesta. Tu has dit, no, és millor Ter Stegen que Tec, perquè és que és millor, inclús no estan bé.
Sí, i a mi Chesney em cau, no el conec, però del que em transmet em cau superbé.
Sí,
crec que el seu fitxatge va ser un encert i ha rendit fins i tot per sobre de les possibilitats, però si el compares amb Ter Stegen, crec que Ter Stegen és millor. Ja està, així de simple.
És molt millor. El que passa que, com que tu dius, com que cau bé, a la gent en general, pues, i Ter Stegen pues, bueno, ha posat a vegades el club entre les cordes, pues, ja no el volen, no? No, no, crec que és molt aprofitable. Ara bé, el quid de la qüestió està en decidir o saber què vol fer Ter Stegen, perquè el club i l'entrenador ja li han deixat clar que el número 1 és Joan, i això per mi està molt ben fet i és molt important. Què vol fer? Què vol fer? Vol anar al Mundial? No vol anar al Mundial? Vol quedar-se aquí? No vol quedar-se aquí? Per tant, i també em sembla molt bé que Hansi Flick decideixi per partits puntuals. Ahir va jugar? Perfecte. Jugarà a Villarreal? No, no jugarà, perquè el número 1 és Joan García.
I a la Supercopa?
Jo per mi sí que el faria jugar. Si no... Ah, no, no, perdó. Ah. Si no vol fer jugar Joan García. O sigui, jo crec que...
Però tu a qui posaries a la Supercopa?
Joan García.
Joan García.
Jo, l'única manera que entenc...
Has estat molt contundent, eh?
Sí, sí, sí.
Que molt bé Ter Stegen, però a la Supercopa Joan García.
L'única manera que entenc que Ter Stegen pogués jugar ahir és per ficar-lo al mercat i demostrar que està bé perquè un altre equip el firmi. Jo crec que ahir s'obre un debat que estava tancat. Jo crec que el Barça ara mateix, econòmicament, no es pot permetre tenir un porter com Ter Stegen ocupant la banqueta. Crec que personalment, fins i tot, ho deia abans també al bar, no? Que encara que mentalment Joan García ens sorprès a tots perquè està molt bé, no només esportivament, sinó que afronta molts bons partits, jo crec que no és el mateix tenir segon a un tec que tenia un Ter Stegen, que està clar que Chesnik accepta molt bé, jo crec que el rol aquest de segon porter, i quan tingui que aparèixer, compleix, i l'any passat va estar molt bé. I realment jo no m'esperava que Ter Stegen fos ahir el porter del Barça, i tant de bo es pugui trobar una solució. Jo crec que no seria interessant tenir aquests tres porters, perquè per tercer porter és tenir, per mi, un de la casa, no tenir tres porters firmats de fora.
Tu, Flaqui,
digues. És que al final es va començar la casa per la finestra, per la teulada, amb la renovació de tècnic. Llavors ja tot va condicionar. No, espera't.
És que, Lluís, si renoves el tec és perquè el tens de segon, si no, no s'entén. Un tercer porter porta
el
temps a un de casa.
Té pressa per col·locar-lo al mercat d'hivern, perquè els jugadors ja estan inscrits i el club no preveu cap fitxatge al gener. Per tant, encara que cobri molt, Ter Stegen, diguem-ne que el debat i el problema es pot posposar a final de temporada. Ara mateix, qui el té més, si ell vol jugar per anar al Mundial, és Ter Stegen.
Clar. Tenim el tema d'Araujo també, no? A veure com es recupera, si s'ha de firmar un central, que no ho crec, perquè crec que n'hem coberts, però mai està malament tenir marge salarial per poder incorporar alguna necessitat.
Adri, vosaltres vau estar al camp i el vau veure en directe. Eh? Nosaltres el vam veure per la tele. Va fer una aturada bona, bueno, va jugar correcte, tot i que des de la tele almenys feia la sensació que es notava la inactivitat, amb alguna sortida, per exemple, que no va acabar d'atrevir-se, no sé. Sí, les distàncies, i les distàncies a vegades als porters els hi costa.
Feia 4 mesos i mig que no jugava. Per tant, el que passa és que aquesta continuïtat no sé si la podrà tenir, perquè, clar, jugarà Joan García, que és el número 1, ha deixat claríssim Flick cada vegada que li han preguntat. Jo, el gran dubte que tinc és com assumirà Ter Stegen el rol de suplent. És a dir, si tu ahir li deixaves clar que ell era el tercer porter, jo crec que l'assumpte estava resolt. Ara ja l'has dit, ets el número 2. I aquí vull veure la convivència de Ter Stegen, que tots el coneixem, que és un porter ambiciós, només faltaria, i que escolta'm, i que apreta, perquè ell vol jugar. Ell vol jugar, ell vol jugar, ell vol jugar, i a part està en un context en què necessita jugar. Aleshores, jo tinc el dubte de, així com Chesney assumeix amb, fins i tot amb un excés de naturalitat el ser suplent, jo crec que Ter Stegen no l'assumirà tan bé. I aquest és el dubte que em planteja i el temor que em provoca haver-lo fet jugar ahir. A no ser que sigui una qüestió de posar-lo al mercat, com diu el Ferron...
Bueno, o a lo millor jo... és una qüestió de respecte, també. Pensa, i estic elucubrant, sí, perquè no tinc informació sobre aquesta història, però, pensa que a l'última jornada de la Lliga passada, Hansi Flick anava a posar Ter Stegen de titular i no ho va fer perquè el club li va dir que així s'estalviaven 2 milions d'euros del seu bonus de contracte.
Sí,
i no el va posar. No sé, igual Flick també se sent una mica culpable de la situació que es va provocar a l'estiu.
I a l'estiu, no sé si se sent una mica culpable o no, però a l'estiu també el club li va obrir un expedient a Ter Stegen i li va retirar el braçal de capità per un assumpte greu com aquell comunicat que va fer xarxes on quan el club es necessitava o estava pendent de si podia aprofitar la seva baixa de 4 mesos llarga durada per inscriure a Joan García, ell surt d'allà i diu no, seran 3 mesos i mig. Home, em va semblar un gest molt lleig, sincerament molt lleig. Ara, no sé, jo insisteixo insisteixo, vull veure Ter Stegen en aquest rol de suplent, perquè Ter Stegen sempre ha estat un mal suplent. No sé si ara amb l'experiència, la veterania i el fet d'estar ja a les acaballes de la seva carrera canviarà, però Ter Stegen sempre ha estat un mal porter suplent, no ha assumit mai amb naturalitat aquest rol.
És que recordo 2015, quan ell jugava a la Champions i Claudio Bravo Champions i Copa, i Claudio Bravo jugava a la Lliga, quan guanya la Champions i fa una gran actuació, ell el que diu és, l'any que ve, ho vull tot, eh?
Sí, bueno, de fet, el Manchester City volia Ter Stegen, el Barça va apostar per ell com a porter titular i es va quedar, i va ser Claudio Bravo qui va acabar marxant. El que passa és que això era el 2015 i han passat 10 anys. Tu, fa 10 anys, eres diferent al Bermúdez d'ara. Bueno. I la gent evoluciona i les circumstàncies i els contextos
queda,
són diferents.
Però allò queda,
Vull dir, aquell... Tampoc estiguem criminalitzant permanentment ja per aquella decisió del 2015.
Jo gilipolles ja era el 2015.
El tio que neix gilipolles, mor gilipolles,
sí. T'ho dic per experiència.
Seria un bon debat, eh?
T'ho dic
per experiència. Claríssim, eh? Qui neix gilipolles, mor gilipolles.
Home, no, encara més gilipolles.
Ah, sí? Sí, la vida va tornar més gilipolles. Sí,
la vida et va tornar una hipèrbole de tu
seria
mateix.
Seria una bona pregunta, eh, als nostres oients. Què creieu? Al 6-6-32-72-11. Qui neix gilipolles, mor gilipolles, mor més gilipolles. Perquè la vida el torna més gilipolles o pot canviar i ser una persona decent.
Fes una enquesta, Núria.
Fes una enquesta a xarxes, Núria, sisplau.
Que xarxa,
i missatges
que al
6-6-32-72-11. A xarxes hi ha molta rata.
Partit del Valladolid aquell que va tornar a part, feia un any i tres mesos o dos mesos que no jugava, eh?
Sí, sí.
És que... No és que faci quatre mesos i mig.
Adrià, que ens queda per escoltar Quasi, no?
S'ha fotut ara el micro aquí a la boca i ens va passant el micro perquè compartim el micròfon.
Posa't la mascareta. Només falta que caigueu vosaltres ara.
A Pau Cubarsí, que ara ho deia la Núria, ahir va ser un dia especial, Pau, perquè va complir 100 partits amb la samarreta del Barça, però a mi la dada més bèstia, més enllà dels 100 partits, em sembla que d'aquests 100, 87 són com a titular, amb 18 anys que té Pau Cubarsí, i estava així de content després del partit.
Sí, estos partidos no te puedes relajar porque en cualquier momento te crean una ocasión, sí que hemos tenido que salir algunos, pero yo creo que también nos ha ido bien para coger ritmo para el domingo. Sí, 100 partits amb el club de la meva vida, estic molt content, espero que en siguin moltíssims més i continuarem lluitant perquè sí, sí.
Clar, però de 100, si de 100 només he jugat 87 titulars, vol dir que 13 són, requereix més exigència. Per tant, demanar disculpes a l'afició i seguirem treballant, no? Perquè això doncs, no sigui així i tots siguin titularitats i siguin bons partits.
Escoltem també, sí que si vols, per últim, perquè hem parlat molt de la porteria, de Ter Stegen, de Chesney, però ahir el gran protagonista de la porteria no jugava al Barça, jugava al Deportivo Guadalajara. Era Dani Vicente, que ho va parar absolutament tot, va tenir segurament la millor nit de la seva vida, excepte el gol de Christensen i el de Rashford. Això deia Dani Vicente després a l'entrevista que li feia Manu Carreño al Larguero.
Orgulloso de mi equipo, orgulloso de mis jugadores, de cómo planteaba el partido y nada, a seguir compitiendo la Liga, que es lo que nos da de comer. El Barça, como le dejes un poquito de espacio, y aunque no se lo dejes, al final te acaba sometiendo. Y nada, han encontrado ahí a Rashford, que rompía de última línea. Y bueno, le he dicho que pegase a puerta, que me veía con confianza, pero al final me ha regateado y luego le ha puesto la escuadra, ¿sabes? O sea, que
pero tú le has dicho eso.
Sí, le he dicho que shoot, tira a puerta. Pero nada, al final, bueno. Me ha regateado y le ha puesto en la escuadra. Dale la buena por el pase y ya está.
Boníssim. Dani Vicente, protagonista al Larguero. Gràcies, Adrià. Flaqui, tens 3 minuts per les notes i així us allibero. Venga, creu que passa el control del AVE i tornar cap a casa.
A veure.
Les notes del professor. Excel·lent.
Passar. No tenies més objectiu que aquest i el vas complir. En partits així res a guanyar, tot a perdre. Es tracta de classificar-te, poca cosa més. Objectiu assolit, ja ets a 8ens. Si fas el que el professor et demana, mereixes bona nota.
Notable.
El partit de Christensen ve a ser el nostre cometa Halley. Apareix molt de tant en tant i quan el veus brilla. Seran les lesions, però l'enigma amb ell és per què no juga més. Uh-huh. Sempre que ho fa, acostuma a complir. Bon joc aeri, ve amb la pilota als peus, no desentona la línia Flick i és argument com ahir per buscar rematada en àrea rival. Ahir de nou partit més que correcte. Ara, ja ho sabem, desapareixerà uns partits. Així d'estrany és el dia a dia de Christensen. Tot i jugar bé, sabem que tocarà esperar un temps perquè jugui i torni a brillar.
Progressa adequadament.
La presència d'Eric García al Mundial. És que De La Fuente és muy de las suyos. Es que suristas cerradas, que le gustan los especialistas, es que prou. No hi ha arguments per prescindir d'Eric García si arriba a aquest nivell a final de temporada. En un torneig curt és meravellós comptar amb jugadors que et puguin cobrir amb garanties diferents posicions. Si no juga, no és dels que es queixa. Si el seleccionador just i valora el futbol, no pot tardar en convocar Eric. Juga sempre, sempre bé, té ascendència, comença a ser líder i el Barça, sense anar més lluny, ja té etiqueta d'imprescindible. Estem davant el gran any d'Eric García.
Suspens.
L'excés de minuts per alguns titulars. El guió ideal d'un partit de Copa com aquest passa per guanyar guanyar sense necessitat de carregar els teus cracs. Ahir el Barça no el va complir. Era dia per rodar jugadors del planter, però es va haver de recórrer els cracs per guanyar. Ja Flick va fer un 11 molt titular on sorprenia per damunt de tot la presència de Lamine, que tot i la pubalgia ho juga tot. M'hagués agradat que Eric descansés igual que el 10, però lluny d'això tots dos van acabar el partit i de fet Flick va haver de fer entrar Pedri, Koundé, Balde, Cubarsí i Gerard Martín, tots ells titulars i els que el tècnic volia preservar. Va ser l'únic paró del partit. Almenys el gol de Christensen al 76 va evitar desgast per Ferrano Rafinha.
Aguanta un moment, Flaky, que hi ha un alumne gamberro que qüestiona les notes del professor. Carreras, te n'aniràs a l'última fila, eh?
No, no, perquè doncs trobava falta a Ter Stegen, que després de 4 mesos o 5 o 6, no sé quan fa que no juga...
Li reclames al professor un notable a Ter Stegen.
O un excel·lent, no?
No, no. Que s'ho
ni un aprovat.
No, és que no.
Vale, però no, que no li agrada Ter Stegen.
No li agrada les notes.
Disculpa. És d'avaluació contínua, el Flaky.
Sí, saps què passa? Que es va portar malament fa unes classes i...
L'ha expulsat.
Castigat de cara a la
seva matèria.
Castigat de cara a la paret.
Flaky, Adri, gràcies. Obai, aguanta un moment, que escoltarem la contracrònica quan obrim la segona hora del Que t'hi jugues. Lluís Carreras, Jordi Ferrón, gràcies per estar amb nosaltres al bar i també al Que t'hi jugues.
Adéu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.